Marc Compte, bon dia.
Bon dia, Sílvia, què tal?
Contenta de parlar una estoneta de cinema, d'explicar en definitiva històries, algunes romàntiques, d'altres terrorífiques, distòpiques, d'acció, una miqueta de cada, perquè això és el cine. I contents, perquè com ens vas explicar la setmana passada, s'ha acabat la vaga d'actors després de 118 dies, els guionistes ja fa dies que treballen, ara s'hi posaran els actors i aviam si recuperem tot aquest temps perdut, que costarà, no serà fàcil.
No, jo crec que passarà com una mica l'última vegada que ja va haver com un efecte de tsunami de cop de produccions que van arribar a saco i vam notar una baixada considerable, que llavors com el cinema europeu, jo recordo molt com molta pel·lícula francesa molt contínuament, perquè
sí, setmana, no arribaven... Sí, setmana, és veritat, recordo aquella època.
No arribaven les pel·lícules de Hollywood, per tant, sí. Pot passar el mateix.
Sí, segurament hi haurà una frenada, no?, d'aquí poc, es notarà.
Sí, jo crec que sí. A menys amb televisió ho tenien bastant controlat, perquè crec que sí que tenen més calendaritzat les produccions, al ser temporades o de més, per tant, amb televisió sí que ara els començava a tenir pressa amb el límit d'aviam quan publiquem, perquè si no o ens posem ja a fer feina o no hi ha contingut per vendre.
Aviam què passa amb el cinema. Nosaltres, mentrestant, esperem que no arribi la frenada, però com que hi ha feina feta, arriben estrenes interessants a la cartellera aquest cap de setmana. Amb quina vols arrencar?
Amb els Jocs de la Fam, Balada d'ocells, cantaires i serps.
Senyor Snow, después de todo lo que ha visto afuera en el mundo... ¿Para qué son los Juegos del Hambre?
Los Juegos del Hambre son para castigar a los distritos. Esos tributos no tienen elección. Su trabajo es convertir a estos niños en espectáculo, no en sobrevivientes.
¡Estamos en vivo!
Sonrían, para eso tenemos los dientes.
Imagina que el que sacaran fuera tu nombre. Solo quiero saber que aún le importo a alguien, que aún soy valiosa.
Bienvenida a la capital.
¿Tú no deberías estar aquí?
No debería, pero soy tu mentor.
¿Un rebelde?
Voy a sacarte de aquí.
¿Quieres proteger a la gente? Es esencial aceptar lo que son los seres humanos.
¡Fuera de asesinos!
Y lo que se requiere para controlarlos. Déjanos verte usar ese famoso encanto tuyo.
Pareces un buen hombre, Coriolanus, ¿no?
He visto lo que la guerra...
Marc, aquí se'ns ha colat la versió latina, oi, del tràiler? Però sí. Tindrem la versió hispànica, també.
Sí, no em vaig fixar. Quan vaig buscar-lo, vaig escoltar-lo, de fet, i no em vaig adonar compte, però bueno.
No passa res, no. És que s'estrenarà arreu del món mundial i té moltes versions, aquests sí. Jocs de la Fam.
No, m'ha fet gràcia, estava escoltant ara i dic, hosti, dic bueno.
Com no me'n vaig adonar? Jo vaig tenir els meus dubtes, Això és una prequela, no?, dels famosos sí. Jocs de la Fam, que hem vist tres pel·lis fins ara?
Crec que sí. No sé si va haver part 1 i part 2 de l'última, ara.
Ah, sí, Sinsajo es va dividir en dos, és veritat.
Sí, em sona això. I bé, aquesta és la versió com... Abans de que comenci tots els llibres, quan el que és el dolent a les pel·lícules... El dictador, exacte, el dolent. És quan és jove, encara no té aquesta visió tan dura, tan de destruir-ho tot o d'imposar unes normes.
Encara és innocent i tendre.
Sí, aquí el tenim que és jove, interpretat per un altre personatge, que abans de ser president de Panem als Jocs de la Fam era un simple estudiant com a mentor en els Jocs de la Fam, en la desena edició, i li assignen el tribut. Recordem que el tema del tribut era com uns participants que ofereixen cada districte per participar als Jocs de la Fam. Doncs fa de mentor d'una noia, i la Lucy és una noia fràgil, sense gaires possibilitats de guanyar. Normalment presenten a gent que no té ganes, que té poques ganes de viure, fins i tot. Però ella i el Coriolanus descobreixen el potencial real que té la competició sanguinària, que fins ara no han vist. Recordem que les pel·lícules posteriors sanguinàries ho són una estona, sí.
Sí, una mica gores. Sí. Aquesta és la preqüela, doncs, que passaria uns quants anys abans de la primera pel·lícula i el primer llibre que coneixem. És pel·li i també hi ha llibre pels fans de la saga?
Correcte, també hi ha llibre que ho estava buscant abans de venir i l'edició va ser publicada el 2020. Per tant, seguim una mica el model que van fer amb, pactat amb la Susan Collins de producció del llibre i després pel·lícula.
Esclar, aquí, a Balada d'ocells, cantaires i serps, no hi ha la Jennifer Lawrence.
No, però tenim la Rachel Zegler, que comença a tenir petjada forta al mercat cinematogràfic. Va sortir amb West Side Story i també va fer el live action de Blancaneus.
Diuen d'aquesta prequela que és entretinguda i atrevida. He trobat fins i tot una afirmació que deia que supera la resta de la saga. En canvi, un altre crític deia que es trobava a faltar a la Jennifer Lawrence. El director sí que és el mateix d'aquestes últimes tres entregues i trobareu el mateix segell. Hi ha un però, i és la durada. 2 hores i 37 minuts, la més llarga de tota la saga.
Déu-n'hi-do. Seguim amb la tendència, doncs, de pel·lícules llargues.
Però què ens està passant? Què passa als cineastes?
Que ara allarguen el producte per intentar, pues, ocupar el màxim de pantalla, de quota de pantalla, de cobrar i de dir, vale, hem pagat tant, pot durar quasi 3 hores.
Sí, sí. I si ho ha fet abans un altre, per què jo no? I sembla que estiguem en
correcte,
aquesta dinàmica,
correcte,
no?
Correcte, anar equilibrant les forces.
Pels fans dels Jocs de la Fam arribar a aquesta prequela, Balada d'ocells, cantaires i serps. Tens una proposta molt diferent, també.
Black Friday. I've got plenty to be thankful for. Oh, I've got plenty to be thankful for.
Me encantaba esta ciudad. Hasta lo que ocurrió en Black Friday. Estoy cansada de fingir que todo es normal cuando no lo es.
Y lo está convirtiendo en un juego degenerado.
Esto es muy raro. Estamos todos etiquetados y nuestros nombres están en la mesa. ¿Pero por qué nosotros?
Cuanto más avanza el caso, más enrevesado se vuelve.
Aquest és el ritme i el to terrorífic i força gore, oi?
Sí, sí, sí. El Tyler comença una mica tranquil·let, però ja escoltàvem els crits i la gent corrent i patint, que gore. A mi m'ha sorprès, primer, ara que comentàvem abans la durada i pressupostos i tot, que no ho sembla pel Tyler, sense desmereixer la qualitat de la pel·lícula, però $500 milions.
Aviam, torna-hi.
Són $500 milions, segons cartellera, però que és bastant fiable.
És una animalada, no? Normalment aquestes pel·lis de terror no costen aquesta pasta.
No, últimament no estan costant tant. No sé si voldria comparar amb la pel·lícula de It, per exemple, que jo crec que deu costar por ahí, però que em sorprendria si costés menys, perquè, ostres, 500 milions són... és molta pasta.
Molts diners.
Sobre la pel·lícula, té un origen bastant curiós que he trobat, que aquesta producció té el seu origen en un dels tràilers falsos que acompanyaven la sessió doble de Greenhouse, que van presentar el 2007 el mateix director Eli Roth amb Planet Terror i Quentin Tarantino amb Death Proof, i que allà ja va sortir com el tràiler d'aquesta pel·lícula com una pinzellada.
Hi havia uns quants cineastes, no?, que van fer tràilers,
sí.
I aquest era un. I ara s'ha acabat convertint en pel·lícula, doncs, al cap d'uns anys.
Sí, hi ha un altre cas, també semblant del mateix dia, però no l'he trobat ara, però que aquí a Lee Roth ja presentava aquesta pel·lícula del Black Friday, aquesta tendència de compra massiva que tenim d'aquí una setmana i mitja, més o menys. I bé, aquesta història, però, és una miqueta diferent. Durant el Black Friday de Plymouth, de Massachusetts, acaben en tragèdia perquè un assassí misteriós, basat en la festivitat americana de l'Acció de Gràcies, decideix que és el moment d'imposar la seva justícia, no? Plymouth és el naixement d'aquesta festa prèvia a Nadal i és el focus d'aquest nou assassí de Roth, un convidat que pretén que sigui divendres, el divendres més negre de la vida dels habitants del petit poble.
Fent honor al nom, eh? Black Friday, divendres negre.
Sí, l'assassí aprofitarà els compradors que van a buscar els preus més baixos per aprofitar aquesta multitud que convoca la festa consumista i matar unes quantes persones.
És curiós perquè el títol original és Thanksgiving, Acció de Gràcies. Sí que l'acció passa al Black Friday, que és el dia abans de l'Acció de Gràcies, però el títol original era Thanksgiving. I aquí hem pensat que potser no comprendríem el joc o que un dia va abans de l'altre i ens ho han traduït per Black Friday directament, que és quan té lloc l'acció. Diuen que és la nova anada d'olla d'Eli Roth.
Doncs pues mira, 500 dòlars.
Que va néixer com una broma, de fet, amb aquest tràiler fals que tu comentaves fa uns quants anys. I per si no en teníeu prou, dues tasses. Què més tenim?
La ermita.
Nada de móviles.
¿Ah, sí? ¿Y qué puede pasar?
Nada bueno.
No voy a poder hacerlo sola.
Yo te puedo cuidar y así estamos juntas.
Ya, pero es que ese no es tu trabajo.
Ayúdame, por favor. Tu mamá me prometió que me enseñaría a ser medium.
¿Qué coño te metió mi madre en la cabeza? Cuando alguien está muy triste, imagina cosas y se hace cosas que no debería.
¡Me tienes que creer! ¡Me quemé! ¡Vean los hombres pájaro!
Tú sabes por lo que está pasando esa niña. Ni se te ocurra acercarte. ¿Me oyes?
No te la puedes llevar. No hasta que aprenda a hablar con ella.
¡Emma!
¡Ayúdame! ¡Tengo miedo!
Misteri, suspens i aquests tocs de terror a La Ermita, una producció espanyola, no?
Sí, pel·lícula dirigida per Carlota Pereda, guanyadora del Premi Goya millor curtmetratge per Cerdita. Pel·lícula que jo no he vist, però segons els comentaris té el seu impacte cap al públic. Va donar una bastant de repercussió.
Sí, en van parlar força fa una o dues temporades, potser ja.
No ho sé.
Me'n recordo d'haver-ne parlat perquè va trencar motllos aquesta pel·lícula. També la tinc pendent igual que tu.
Ara pensava, dic, crec que el document vaig apuntar-me quants programes vaig fer, més o menys, i crec que em porto com 80, i dic, ja no sé quan va ser.
En quin moment, no?
No. Bé, doncs, aquesta tornada ràpida al terror de Pereda no ha estat a través d'un projecte personal com era l'anterior, que era reivindicar els cossos, si no recordo malament, i és un encàrrec proposat per Filmex, que ha apostat fort per la directora, mencionar també que la va presentar o estava en concurs al Festival de Sitges, hi havia un confessionari de cartró com per fer una promoció. Repartiment encapçalat de luxe per Belén Rueda, per tant, tenim una actriu consolidadíssima i que dona una seguretat a la pantalla tranquil·lament. I la història és la Emma, que és la Maya Zaitegui, que vol aprendre a comunicar-se amb l'esperit d'una nena que fa segles que està atrapada a l'ermita del seu poble. Així que intenta convèncer la Carol, que és la Belén Rueda, que li ensenyi a parlar amb fantasmes. La seva ajuda serà l'únic camí per seguir unida a la seva mare malalta quan mori. Si la Carol no la protegeix, la vida de l'Emma correrà perill. Així de simple.
Diuen que la nena, la Maya, ho fa molt bé. Té 8 anys, em sembla, i que està molt i molt bé, a banda de la Belén Rueda, clar, que, com tu deies, omple la pantalla. Diu la mateixa directora, la Carlota Pereda, de La Ermita, que és una història de terror, però que sobretot és la història de la dificultat de ser mare i filla, i com no hi ha manera d'entendre's fins que totes dues són adultes. I curiós també aquesta picada d'ullet a una figura històrica, com són els hombres pájaro, on parlaven al tràiler, que són els metges que curaven o que tractaven els malalts de pesta al segle XVIII i que vivien aïllats per no contaminar-se, sota unes màscares d'ocell. I aquí surt la figura aquesta darrere fons. Com dèiem, misteri, suspens i aquests tocs necessaris de terror. Dues racions de terror en Black Friday i L'Ermita. I ens portes a l'assassí, també?
Sí, començarem amb Nunca es demasiado tarde.
Office, we're charged with tracing the relatives of those who passed away in the borough.
Can I see you in my office, please?
In the 2 months I've been here, I've been able to observe you at work.
Well, as I said, we found the dog in the apartment of Mr. Didion.
No doubt you're very thorough.
You're also very expensive, given the number of funerals you choose to organise as opposed to cremations. The council is undertaking a new round of efficiency savings. We're letting you go.
You're letting me go? What about this morning's case?
That'll be your last one.
Mr. May, what news from the land of the living?
The last case, William Stoke.
I think you should see this as an opportunity for a new life, a job where people are alive, for a change.
I'm here to find friends for a man who was here 20 years ago, William Stoke.
You won't find any friends of his round here.
I have some sad news, I'm afraid.
I'm an orphan as of today.
Nunca es demasiado tarde, la podrem veure a la sala Sasí, però no és pas una pel·li d'estrena, oi?
No, està organitzada per l'Institut d'Estudis Penedesencs en col·laboració amb l'associació Dret a Morir Dignament, amb accés gratuït, dissabte 18 de novembre a les 6 de la tarda en versió original subtitulada. Ara escoltàvem una mica el tràiler, veurem aquest to que té aquesta pel·lícula, bastant una llum bastant com blanca, perquè la història al final consisteix en explicar la feina del John May, que és un acompanyador, per dir així, dels morts, que moren sols. I llavors va a les misses, va als territoris, va a tots els processos funeraris, com acompanyat sol. Però la feina se li acaba perquè el govern o el govern local decideix que fins aquí aquesta feina i que llavors la gent li diu busca't una feina amb persones vives. Així com a explicació com ràpida, i al final el John s'alliberarà de les rutines i per fi sabrà el que és la vida amb la seva excitant i perillosa imprevisibilitat d'aquesta feina sempre tan rutinària.
Qui és el director?
El director és Uberto Pasolini, que té molt de recorregut, escriptor, productor i director de cinema, que ens captivarà per la seva senzillesa amb una història commovedora que ens fa reflexionar sobre el temps, la família i la nostra pròpia existència.
És la segona pel·lícula de Pasolini, però havia estat un exitós productor de pel·lícules com Full Monty. Diuen que és una petita però preciosa pel·lícula. I en tens una altra que ressona molta música.
Divertimento.
¿Qué instrumento tocas?
La viola, maestro. Pero quiero ser directora.
La dirección no es para mujeres.
Fetuma Isaya Siwani. Qué raro que hayáis entrado en el último curso. ¿Qué estudios tenéis?
¿Existe la música clásica en Saint-Saint-Denis? Para ser una chica de barrio se ha puesto de punta en blanco.
Te has puesto el traje, pero se te ha olvidado la chistera.
Os habéis anticipado demasiado.
¿Necesitas un traductor o no quieres decirnos cómo tocar?
Necesitas tu propia orquesta, una orquesta que sea como tú. Sé que soy joven, pero la música es mi vida. Y el único momento en el que me siento viva es cuando dirijo.
¿Una orquesta sinfónica? ¿No te das cuenta del dinero que hace falta para financiar eso? Había olvidado que tienes 17 años.
Vamos a formar una orquesta. ¿Alguien interesado?
¿No te das por vencida?
Ellos son los músicos del conservatorio de Stan.
Nunca se me habría ocurrido.
Sí, en mi barrio no tendremos dinero, pero tenemos imaginación.
No, nadie te va a robar la flauta.
Es increíble. ¿Nunca han salido del centro?
No hay más espacio, Antoine. Señor alcalde, esta orquesta, este festival es una inversión para la ciudad y para los niños. Creo que los vecinos de Stan merecen asistir a un concierto que reúna todas las condiciones.
Lo que usted quiere es cambiar el mundo.
Divertimentos d'aquelles pel·lícules que es promociona dient una conmovedora història real.
És un gran títol quan diuen aquesta frase. Any 1995, la Sahia Sihwani té 17 anys i vol ser directora d'orquestra. La seva germana bessona, és la Fetuma, és violoncel·lista professional. Totes dues voldrien que la música clàssica sigués accessible a tothom i a tot arreu. És un somni molt ambiciós que, sent dones d'origen algerià i vivint a Saint-Denis, a la societat els hi posa molt difícil. Però elles lluitaran per complir aquest somni i aquesta història real, per tant, acaben sent directores. Això és un spoiler, però que important per la història de la Sahia Sihwani, que ens parlarà de l'amor incondicional cap a la música i el seu llenguatge universal. I la directora Maria Castil Menchonsar denuncia la marginació de la dona en la indústria de la música clàssica alhora que narra una història optimista, una petita delícia per l'espectador.
A les antípodes d'una altra pel·lícula sobre una directora d'orquestra, Tar.
Correcte, és veritat.
Res a veure.
Estava ara pensant en directores i aquesta pel·lícula, és veritat.
Film vitalista, optimista, és que només veient el tràiler o escoltant-lo ja et genera aquest bon rotllo, aquesta confiança, a més, amb una banda sonora plena de hits clàssics que enganxen l'espectador. I aquesta és la banda sonora d'en Doraemon per excel·lència.
Que tindrem en una nova pel·lícula El nou dinosaure d'en Nobita.
Tornen en Nobita, en Doraemon i el mocador del temps, i sonen així.
I tu et diràs, Miu!
T'asseguro que tenir cura d'un ésser viu no és pas tan fàcil com tu et penses.
Jo crec que el millor per ells és que comencin amb el de la seva espècie.
Esteu tots preparats?
I tant!
Pues clar!
Sí!
Som-hi!
Cap al Cretaci!
Cap al Cretaci, Marc, se'n van aquesta vegada?
Sí, el Nobita troba una roca i el Doraemon amb el seu mocador del temps el torna a l'estat original i d'allà en surten dos dinosaures bessons que crien secret fins que són massa grans per tenir-los a l'habitació, com sempre buscant-se els seus problemes.
I tots cap al Cretaci a tornar aquests dos dinos, no?
Sí, aniran a una misteriosa illa de dinosaures a retornar-los a la seva era perquè al Japó no hi han de ser.
Més de 40 pel·lícules té la saga d'en Doraemon, una saga molt i molt fructífera, i com sempre hi ha l'esforç de traduir-la en català, així que no deixeu de veure aquest nou dinosaure d'en Nobita. Marc, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Bon cap de setmana.
Igualment, merci.